Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Com esteu? 3 i gairebé 5 minutets de la tarda aquí als d'Esports COPE, a l'última setmana del mes de març, enllaçant amb el mes d'abril. Arrenquem setmana, arrenquem programa. Tenim moltes, moltíssimes coses, més enllà de les ganes, que també tenim moltíssimes, d'explicar-vos coses. O sigui que anem amb el menú del programa, allò que un servidor diu els destacats d'Esports COPE, començant per Ansu Fati, el jugador del Barça, que, atenció, està pendent d'una prova aquesta tarda per saber si pot tornar a entrenar amb el conjunt blaugrana. Recordem que Fati no juga des del 6 de novembre a Balaïdos. De seguida donem més detalls, però Ansu Fati és el nom, un dels noms, com a mínim, de la jornada. També a l'Òrbita Barça és notícia el president Joan Laporta, que surt a l'organigrama del club com a president executiu, càrrec amb remuneració, que no vol dir que Laporta cobri del Barça ara mateix, perquè no ho fa, i aquesta és una decisió que, en tot cas, ha de passar per assemblea, perquè recordem que el Barça no és una societat anònima. De seguida, també, més detalls d'aquesta nova figura, més poder per Joan Laporta. Avui opinen al programa Josep Maria Minguella i Poli Rincón. Ah, i de seguida, que no s'ho m'oblidi, comencem a obrir boca de cara al partidàs clàssic, el Camp Nou, Lliga de Campions femenina, 3:15 de la tarda, dimecres, Barça-Reial Madrid. Tenim, ens espera una jugadora del conjunt blaugrana. Alguna més de futbol, per exemple, la selecció espanyola, que arriba avui a la Corunya per jugar demà a Riazor, un altre amistós, en aquest cas, davant Islàndia. Atenció al Girona, no hem tingut lliga de primera, sí lliga de segona. El Girona ja és quart, encadena 4 victòries seguides, l'última, Almeria, i és a la mateixa distància del 7è que del segon, posició aquesta última que dona dret a l'ascens directe. És a 7 punts del 7è, a 7 punts del segon. Fora del futbol hi ha moltes notícies. Comencem per l'alarma que s'ha generat al Barça de bàsquet amb la lesió a l'espatlla dreta de Brandon Davis, lesió que es va produir a l'última jugada del derbi davant la penya. Sí, sí, a l'última jugada i amb el partit decidit pel conjunt verd i negre. Estem pendents de les proves a Brandon Davis per saber l'abast exacte d'aquesta lesió. Per cert, a Badalona, rècord d'assistència aquesta temporada en un partit de la Lliga Endesa i rècord a l'Olímpic, a l'última dècada. Atenció, amb 12.166 aficionats. Encara en bàsquet, l'Espart Girona és subcampió de Copa, va perdre la final davant el Perfumeries Avenida, on Sílvia Domínguez, la catalana, jugadora de Montgat, ha estat la MVP, és a dir, la millor jugadora. Tenim el Barça d'handbol, campió de la Copa del Rei, amb el 30-26 davant un Granollers que va plantar cara, i de quina manera. És el tercer títol de la temporada pels d'Antonio Carlos Ortega, o sigui que felicitats als blaugrana. I també felicitem els nois del Club Natació Sabadell, campions de l'Eurocup. 3:07 de la tarda, anem fins al Twitter, @esportscopi. Preguntem, en clau Barça, us semblaria bé que el president del Barça tingués sou? Us sembla bé que Joan Laporta pugui tenir sou? Sí o no? Tot molt igualat, però aquesta hora es decanta amb un 56% dels vots l'enquesta pel no. I enquesta perica, atenció, que el filial i el femení de l'Espanyol són líders de la seva lliga. Preguntem, qui pujarà? L'Espanyol B? L'Espanyol femení? Els dos? O cap dels dos? L'opció més votada a aquesta hora, amb el 55% dels vots, hi ha molt d'optimisme, pujaran els dos, és a dir, el filial, el primer filial blanc i blau, i també l'Espanyol femení. I una més, perquè avui regalem entrades pel Mediterranean Diving Show, és la major fira de submarinisme del país, dies 1, 2, 3 d'abril, és a dir, divendres, dissabte i diumenge, a la Fira de Cornellà. Trobareu equips de darrera generació, noves tecnologies, activitats a la piscina climatitzada, i a més enguany s'emetrà per streaming. Recordeu, 1, 2, 3, divendres, dissabte i diumenge vinents, a la Fira de Cornellà. D'aquí uns minuts, obro telèfon i regalo, no només avui, però avui, regalo entrada doble pel Mediterranean Diving Show.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara la cosa va de consells. Converti ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Mano, mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Comencem a desenvolupar el menú que us hem explicat fa una estona. La portada del programa és pel Barça, pel Futbol Club Barcelona i per un nom propi, el de Ansu Fati. Els detalls els té el Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Albert.
Tot fa indicar que hem de veure avui Ansu Fati, que, insisteixo, no juga un partit amb el Barça des del 6 de novembre, tornant a entrenar amb el conjunt blaugrana. Atenció, que no vol dir a ple ritme, però tot fa preveure que avui ja pugui fer una part de l'entrenament amb el grup, perquè el Barça torna a entrenar aquesta tarda a les 6.
Sí, més o menys quan acabis Esports Cope, vora les 4 de la tarda, Ansu Fati passarà unes últimes proves mèdiques a les instal·lacions dels serveis mèdics del Barça a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, i si els doctors li donen el vistiplau, si ho veuen bé, Ansu entrenarà amb els seus companys a les 6 de la tarda. Com deies, no juga des de fa ja molts mesos. És veritat que es va recaure d'aquesta lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. El déu blaugrana va triar el tractament conservador en contra del desig dels metges, que volien que passés per quiròfan. Ara el risc de lesió és elevat, però Ansu ha estat disposat a assumir-lo perquè no vol ni pensar en el quiròfan. Ansu ha anat fent la seva recuperació entre Madrid i Barcelona, a la capital, amb el fisioterapeuta Joaquín Juan, de la seva confiança, on l'acompanyava sempre el seu germà, i ara ja està gest per afrontar aquest tram final de la seva recuperació a Barcelona i a les ordres de Xavi Hernández i sobretot dels fisioterapeutes blaugranes. Ha treballat de valent en aquesta recuperació, l'hem vist aquest mateix cap de setmana en vídeos que ell ha anat penjant a les xarxes socials, corrents damunt d'una cinta, simulant una carrera. Ja el van veure, per cert, amb l'equip, el Santiago Bernabéu, molt segur que el recordeu content i de celebració al vestidor després de guanyar 0-4, i ara per la seva tornada als terrenys de joc no hi ha data, això sí, no hi ha data, i menys amb el seu historial, però si tot va bé, si va bé aquest tram final de recuperació, veurem a Ansu ja vestit de curt en aquest mes d'abril.
Allò de poc a poc i bona lletra. Efectivament, hi han dos factors que fan gairebé inviable, per no dir inviable del tot, que estigui davant el Sevilla, que és el proper partit del Barça, jornada 30 de la Lliga Santander, Barça-Sevilla, diumenge a les 9 de la nit, perquè el Barça està abonat a jugar a les 9 de la nit. Primer factor, que veurem si es confirma que avui torna a entrenar amb el grup, li faltarà ritme d'entrenaments i, òbviament, li faltarà ritme de competició i, sobretot, per evitar una recaiguda. És que ve d'una recaiguda al mes de gener Ansu Fati. A veure, que d'Ansu Fati va avui la imatge del dia del Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Les ganes de veure Ansu Fati almenys entrenant amb els seus companys. El Barça torna a entrenar aquesta tarda i ja tenen ganes també de veure Ansu Fati amb ells. Pràcticament, a diari, li fan proves per veure com està i a partir d'aquí em deien des de fonts properes al vestidor donar-li canya i que ben aviat agafi la forma per contribuir a la recta final de temporada. També tenen ganes de veure'l als partits de la penya blaugrana de Sant Cugat, on juga el seu germà Miguel Fati. Dissabte, el pare d'un noi que juga a la penya, l'Enric, que em deia això, que també tenen ganes de veure'l al camp de la penya. La penya, que s'està preparant per jugar contra el Barça, precisament, al MIC de Lloret aquesta Setmana Santa. I ganes també de Luis Enrique, que vol comptar amb ell com a mig Barça, Alba, Bussi, Ansu, Gavi, Pedri, Ferran, pel Mundial de Qatar.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Són històries de la vida, històries de la ràdio amb l'Oliveros. Tenim més coses a l'òrbita Barça. Per exemple, Víctor Joan Laporta, el president del Futbol Club Barcelona, que si ens sorprèn, jo crec que ha passat pel gran públic i pel mitjà i petit, crec, bastant desapercebut que l'organigrama del club, del Futbol Club Barcelona, des de divendres passat, surt Joan Laporta com a president executiu, que aquest cognom sempre l'associem a un càrrec amb remuneració. És cert que Laporta, sobretot des de la sortida de Ferran Reverter, assumeix més poder, no només Laporta, ara ens dones més detalls, però de moment Laporta no cobra del Barça, és a dir, no té cap remuneració.
A hores d'ara no, a hores d'ara el president del Barça no cobra, i com deies, per primera vegada a la història del Futbol Club Barcelona, el president del Barça també és president executiu. Joan Laporta assumeix aquesta doble funció, tal i com van anunciar internament divendres, en un comunicat als 540 treballadors del club. Segons expliquen des del Barça, és una proposta per les necessitats actuals del club. De fet, ja fa dies el mateix Laporta va dir públicament que tindria un rol més executiu. El president del Futbol Club Barcelona serà director general, president executiu i la màxima autoritat del club, això sí, important. Tot i el nou nomenament, com deies, amb aquest càrrec executiu que sempre pensem que cobra, no cobrarà, els estatuts no ho permeten, i per cobrar hauria de passar per assemblea i que els compromissaris, els socis, votessin a favor. Per cert, la propera assemblea és aquesta setmana, aquesta mateixa setmana, diumenge, per primera vegada, això sí, telemàtica, i es vota l'acord, el famós acord amb Spotify, per lluir el logo de la companyia de streaming musical a les samarretes del primer equip masculí, femení i de la Liga Genuine, a més de donar el nou nom a l'estadi per primera vegada al Camp Nou, que s'anomenarà Spotify Camp Nou. Es votarà sense conèixer les xifres, això és important, sense saber les xifres econòmiques, perquè, diuen des del club, hi ha un acord de confidencialitat entre el Barça i Spotify. Seguint amb aquesta reestructuració que han fet a l'organigrama blaugrana, la vacant de Ferran Reverter la cobreix Laporta, i la segona persona amb més autoritat del club passa a ser Ferran Oliver, com a tresorer del Barça, que encara tindrà més pes. A més, Enric Masip, que fins ara estava al gabinet presidencial, seguirà aquí, però també passa a formar part de la secretaria tècnica al costat de Jordi Cruyff i de Mateu Alemany.
El tema de diumenge, de l'assemblea, és digne d'estudi. El que passa és que quan el Barça va anunciar l'acord amb Spotify, ja ho vam posar a sobre de la taula. Que es voti per part dels socis compromissaris un acord del que, sí, sí, clàusula de confidencialitat i tot el que vulguis, es desconeixen els termes, és el que es diu una sin razón. A veure, que tenim més coses. De seguida, protagonista, primera, sí, sí, primera protagonista del programa aquí a Sportscope, perquè falten dos dies, benvolgut Víctor Navarro, per un partit que pot continuar fent via pel Barça femení a la Lliga de Campions, el clàssic, la tornada d'aquests quarts de final, amb, veurem si és així, si tens entrada, vés-hi, rècord al Camp Nou, perquè el Barça, Real Madrid, el dimecres, 6:45, es juga al Camp Nou.
Sí, en aquest partit amb avantatge per les de Jonathan Giraldez, gràcies al 1-3 a l'anada contra el Real Madrid, amb gols d'Alexia, dos gols d'Alexia Putellas i un de Clàudia Pina. Ara, en la tornada, les blaugranes arriben amb quatre jugadores claus a l'11 completament descansades. El partit d'aquest cap de setmana contra el Madrid, Giraldez va deixar Barcelona a Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí, Rolfo i Graham Hansen. Les quatre seran titulars dimecres davant del conjunt d'Alberto Toril. Segueixen lesionades, això sí, ja sabeu, són moltes lesionades aquesta temporada. Catacoy, Hanna, Bruna, Lique Martens, Joala i Mariona. Demà a les 10 del matí, roda de premsa de Jonathan Giraldez al Camp Nou, a la sala Ricard Maixencs, i per la tarda a les 6 serà el torn d'Alberto Toril, i el Barça, com deies, busca aquest rècord mundial omplint el Camp Nou amb 90.000 persones. Hi haurà mosaic a les grades, i també dimecres a l'accés 7 ja s'ha cridat a l'afició perquè vagin a rebre l'autocar del Barça amb les jugadores, tal i com es fa habitualment en els partits importants de l'equip masculí.
Vinga, comencem a obrir boca. Tenim comunicació amb la jugadora del Barça femení, Mapi León. Mapi, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Sportscope. Bueno, lo primero es cómo está el grupo, cómo estáis de cara al partido del miércoles.
Bueno, pues con muchas ganas, ¿qué te voy a decir? Partido en el Camp Nou, cuartos de final, la vuelta, Real Madrid...
Ya.
Pero oye, no hace falta decir más.
No hace falta decir más, pero vamos a alguna pregunta más te voy a hacer,
vale,
que
vale,
si no
vale,
será
vale,
muy
venga,
breve
venga, vale.
La entrevista. Oye, ¿qué motiva más? ¿Cerrar la eliminatoria y el pase o jugar en el Camp Nou? Porque ¿Una puede dormir igual sabiendo que va a jugar en ese escenario, en el gran escenario, en el estadio del FC Barcelona?
Motiva las dos, ¿sabes? Es como jugar en el Camp Nou y jugar unos cuartos de final y pasar. Es como un plus, un replus. Bueno, ya te lo diré. Cuando vaya a dormir el martes por la noche te diré, o sea, me ha costado dormir. No sé, normalmente suelo dormir bien, suelo descansar bien. Es por la mañana, cuando ya igual me entra el gusanillo. Es verdad que por la noche ya estás pensando en la preparación, o sea, obviamente ya vas pensando, pero en plan de mañana, concentrarse, una igual, entre comillas, rutina diferente porque vas al Camp Nou. Entonces, bueno, simplemente pensar un poquillo en eso y ya está.
Lo tiene todo, ¿no? El partido del miércoles, clásico, posibilidad de cerrar la eliminatoria, se juega en el Camp Nou, pero Camp Nou con récord, lo queremos todo, ¿no?
A ver, claro, ya por pedir que no sea, ¿no? Porque lo queremos todo, por supuesto.
Claro, yo creo que hay que hacer la...
Vamos a por ello.
Hay que hacer, yo creo, la llamada a todos aquellos y aquellas que compraron entrada, que no dejen de ir, efectivamente, el miércoles al Camp Nou, al estadio del FC Barcelona. Oye, te pregunto por la eliminatoria. ¿Está cerrada o está casi cerrada o ni mucho menos?
Yo te diría que ni mucho menos. Intentaremos que sí. Hombre, todos los resultados fueron ajustados en la ida. De los otros partidos también. Nosotros empezamos perdiendo, o sea que creo que eso es más que suficiente para no dar la eliminatoria por ganada o por resuelta, sino que es un partido que ellas, igual que nosotros cuando fuimos allí, éramos conscientes de dónde íbamos. Ellas creo que no habían perdido allí, su casa. Imagino que ellas quieren venir aquí y esta supuesta fiesta del fútbol femenino en el Camp Nou, pues ellas querrán aguarla. Y querrán decir, aquí estamos nosotras y ni mucho menos está resuelta.
Oye, por aquello del aviso de que el Real Madrid se puso por delante, después vosotros en la segunda parte remontáis, ¿habéis preparado o vais a acabar de preparar el partido de alguna forma especial? Es decir, ¿hay algo que preparáis para el miércoles o no?
Bueno, preparar el partido creo que eso es suficiente. Al final lo que hay que hacer es aprender de circunstancias que se nos han dado nuevas igual esta semana, de situaciones que, bueno, a priori parece que no controlas, que igual el rival está muy motivado, que el rival está presionando, que el rival hace que juegues peor, y simplemente es aprender y para que luego en otra circunstancia que se te dé similar podamos, igual, entre comillas, reaccionar antes o estar más preparadas.
¿Y el míster ha preparado algo? Digo, ¿se concentra el equipo ante una cita de estas características con lo que hay en juego o misma rutina de siempre?
Hombre, lo suyo es no cambiar mucho la rutina. Al final, no sé hasta qué cierto punto alterar la rutina del equipo es bueno o malo. Si hubiera igual que hacer un cambio, sí, ¿no? De decir, pues lo cambias. Simplemente es que, bueno, que jugamos al Camp Nou, entonces el trayecto es diferente que ir al Johan, pero ya está.
Me encanta esa normalidad del mejor equipo de Europa. Mapi León, mucha suerte el miércoles y te agradezco mucho estos minutos. Cuídate, gracias.
Muchas gracias. A Sports.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
3 i 23 de la tarda, ja tenim escalfant a Josep Maria Minguella i a Poli Rincón. De seguida, temps d'opinió, un primer temps d'opinió més en clau blaugrana, també selecció, el que vulguin ells, perquè van absolutament sols, i després un altre temps d'opinió en blanc i blau per la informació de l'Espanyol. Abans, José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Que avui s'instal·la la selecció espanyola a Riazor, demà té un altre amistós després de guanyar amb més patiment del que s'esperava i amb un ensurt davant Albània, tot i controlar el partit 2-1, gols de Ferran Torres i de Dani Olmo, golàs de Dani Olmo, el jugador català del Leipzig, deia que s'instal·la la selecció a Riazor, demà té partit davant Islàndia. Què més destaquem de les seleccions ja classificades pel Mundial, dels internacionals Barça, Espanyol, Girona, dels equips catalans del futbol professional?
Doncs mira, que de cara al Mundial tenim ja 20 seleccions oficialment classificades, l'última en arribar ha estat Canadà, Mèxic i Estats Units tenen bitllet virtual i 5 bitllets més per aquest Mundial de Qatar es distribuiran en la jornada de dimarts. 2 a la zona europea. Xoc directe, Polònia-Suècia i l'altre partit, que havia de ser Portugal-Itàlia i que no serà Portugal-Itàlia, sinó que serà Portugal-Macedònia. Anem a veure si Cristiano i Joao Félix i companyia no es deixen sorprendre per Macedònia, tal i com li va passar a Itàlia. Els altres 5 bitllets surten de la zona d'Àfrica en 5 partits de tornada d'eliminatòries, on destaca el Marroc-Congo, Marroc de Ed Abde, que ha de fer valer l'empat a 1 del partit d'anada a territori del Congo. També en aquest dimarts tenim ja categoria sols 21 un Eslovàquia-Espanya. Una victòria espanyola li donaria el bitllet matemàtic per l'europeu de la categoria, partit que afecta els Nico, Joan García i Víctor Gómez, i dintre del ventall de partits amistosos, no de Mundial però sí d'amistosos, destaca un enfrontament entre Països Baixos, és a dir, Frenkie de Jong i Memphis Depay, contra l'Alemanya de Ter Stegen, a més d'aquest Espanya-Islàndia i d'aquest Turquia-Itàlia que han muntat a corre cuita amb l'eliminació dels turcs i dels italians de la repesca mundialista.
Està bé aquest menú. Gil, no te'n vagis gaire lluny, que hem de parlar del Girona i de Primera Federació, on el Barça B, el primer filial del Barça, encadena després de 4 mesos 2 victòries seguides. Temps d'opinió ara, Esports Cope. No hem canviat la sintonia del debat quan anem camí de 3:45 de la tarda, però recordeu que abans us he dit que avui regalem al més ràpid, a la més ràpida, una entrada doble per anar el divendres, el dissabte o el diumenge a el Saló de la Immersió, Mediterranean Diving Show. Heu de trucar ja al 93-270-3777. 93-270-3777. Avui una entrada doble, demà una altra. Saludem ja a Josep Maria Minguella, a Poli Rincón primer, el que em digueu vosaltres. Poli, hola!
Buenas. Hola, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bien,
¿qué tal
y tú?
Muy bien, muy bien, muy tranquilitos, descansando, viendo las selecciones, disfrutando del fútbol, como bueno, tú sabes, como siempre.
Cogiendo fuerzas para lo que viene.
Efectivamente, tal cual.
Esta recta final no va a ser fácil, no va a ser fácil, Poli.
No, va a ser complicada. No, pero escucha, al final van a estar los mismos de siempre, todo mi caso.
¿Sí?
Yo creo que las tres primeras plazas son las que son. Y luego pues pelearán por la cuarta plaza pues el Sevilla y algún otro equipo más, como el Betis, que se pueda intentar enganchar ahí y todo el tema. Pero las tres primeras plazas, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, tú sabes que lo he dicho aquí en este programa, muchísimo tiempo, y que el Barça iba a pelear por la Liga.
Hombre, tú dijiste, hay Liga.
Claro.
Poli Rincón ya dijo, hay Liga, va a haber Liga.
No, no, y yo es que no tengo ninguna duda, ¿eh?
Ahora dame el primero, ninguna. El segundo y el tercero. Ya que me has dicho que las tres primeras plazas están claras, ahora dame primero, segundo y tercero.
Yo creo que el primero, en teoría, te digo en teoría porque luego tú sabes que esto como son, por los partidos que tiene, puede ser el Madrid, ser el Madrid porque tiene una ventaja que aun perdiendo el partido que tiene que perder con el Sevilla o qué tal, se puede quedar a 9 puntos, se puede, si el Barça gana el partido que tiene aplazado y todo este tipo de cosas, son muchos partidos que tiene que perder y yo ya te doy porque perdamos en el campo del Sevilla, en fin, que tengamos algún tropiezo. Si es verdad que el Barcelona para mí le quedan dos partidos también importantes, yo lógicamente el primero tiene que ser el Madrid, el segundo creo que va a ser el Barça y el tercero el Atleti.
Apuntado queda, es decir, los sospechosos habituales. Sí, saludemos al Josep Maria Minguella. Minguella, hola, buena tarde.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás?
José, bonito mío, ¿cómo estás?
Ya lo ves tú, el perro fracasó.
No, no, pero escucha, la clavamos aquí, ¿te acuerdas en el programa? ¿Te acuerdas que te dije la que iba a ganar y te dije a quién le iban a dar el actor?
Sí, sí, sí.
Pero escúchame, es que esto está manipulado todo. Es que lo que hablábamos el otro día, tío, una película...
Ah, vale, el cine, perdón.
El cine, estamos hablando de los Oscars, que el otro día estuvimos juntos con Dani.
Y escucha, ya os escuché.
Exactamente, coincidimos en casi todo. una película que le ha visto, que ha recaudado a nivel mundial durante un año $1 millón, y otra que ha recaudado 700 millones, yo creo que
no
por
hay,
lógica...
No hay color.
Pues esa no la dan nada, ni siquiera está nominada, y a esta la dan el Oscar. Pues bueno, pues ya está, oye, ¿qué quieres que te diga?
Claro, pero al final se hace justicia, como en casi todo, en casi todo.
Sí.
¿En el deporte también, Minguella, o no?
Bueno, casi todo.
Exactamente.
Casi siempre el que juega mejor y... Bueno, lo que es seguro es que el que hace más puntos gana.
Sí, eso es así.
Y el que hace más goles...
Eso es matemática pura.
Y el que hace más goles en un partido también.
También.
Tienes que hacer más goles.
Normalmente, si marcas un gol más que el rival, acabas ganando.
A ver cómo viene José hoy.
Mira qué sonido, mira qué ganas, mira qué alegría. Minguella, te ha ido bien este tiempo de asueto, ¿no? Bueno, entiendo que a Poli ya, más que ver, ya te escuché con la selección.
Hombre,
Dunemli normalidad, ¿no?, a la situación.
Hombre, yo creo que hay que hablar de las selecciones. Estuvo impresionante todo este partido con Albania. Y esperar al último segundo para hacer el gol. Eso no lo conseguía ni Hitchcock.
Exactamente. Mezclando con Christie ni nadie de esto. Nada. Las películas de tarde terror. No, pero escucha, de verdad, y lo digo con todo el cariño del mundo, que nadie se moleste. A ver, nosotros tenemos un problema que lo llevamos arrastrando hace mucho tiempo. Somos muy frágiles atrás, frágiles. Con todo respeto, estamos hablando de Albania, estamos hablando de Islandia, estamos hablando de países que sí, que te pueden hacer un gol, yo no te lo discuto, que todo lo que tú quieras. Pero te voy a decir una cosa, que tengamos la sensación todo el partido de que en cualquier momento nos podían hacer gol.
No se lo digas a Luis Enrique que no le va a gustar y te va a decir que el control del partido, ¿quién lo tuvo? España.
No, perdona. No, y además. Porque Albania nos dio un poco de cuerda y nos sacó crack del Barça, al Rey Majak este.
En la segunda parte, al final.
Lo saca de entrada.
Y si le llegan a pitar el penalti a favor, a ver qué hubiera pasado. Que el penalti fue como la copa a un pino, otra cosa es que queramos que lo pitaran,
mejor.
Pero de vez en cuando, lo que no nos podemos engañar es entre nosotros.
No.
Es que no puede ser, es que como bien ha dicho José, marcamos cuando marcamos, nos empataron otra vez y volvimos a marcar el gol de la victoria en el 91, 90 por ahí.
Había jugadores que estaban en la ducha ya cuando marcamos el segundo.
Oye, ironía aparte, os quiero preguntar de qué veis capaz a esta selección. Ya sé que queda muchísimo, pero bueno, las piezas no creo que cambien mucho si no hay lesiones. ¿De qué veis capaz a esta selección en el Mundial? Insisto, queda mucho, ¿eh? ¿O qué le pedís, vaya?
Mira, el fútbol de selección está cambiando de forma tremenda, alucinante. Es decir, que Macedonia gane Italia no es una casualidad, pero es que en Sudamérica, aparte de Brasil, los demás partidos, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y todo esto, están saliendo, es decir, se está igualando, vamos a decir. En América del Norte, Canadá y Estados Unidos están jugando fenómeno. Corren físico, y entonces esto se está igualando. Y en Europa, Alemania, vamos a ver lo que hace, Italia no estará, Francia da una buena tabla, Inglaterra a nivel de selección casi no existe. Entonces, bueno, si España al final conjunta más seguridad detrás y algún goleiro delante, pues puede llegar lejos.
José, has dicho Canadá puede estar primera de grupo, que no me acuerdo, que lo dijimos el otro día.
Primera de grupo está.
Fíjate tú lo que estamos hablando, que es lo que dice.
Ha dejado a México atrás, bastante atrás.
Y a Estados Unidos también, Costa Rica y no sé quién más.
Claro, yo por lo que pensaba en Canadá, que iban siempre con patines y con los palos aquellos jugando a hockey sobre hielo. Pero ¿cómo fútbol?
Exactamente. Y el curling, también eso que lo hacen así.
Fuera los prejuicios, Minguella. A ver, cambio de tercio.
No, con el palo para jugar al hockey. Un prejuicio, tú. Si tiene mucho mérito que...
Exactamente, jugar al hockey tiene mucho mérito.
Obviamente, hay países pues que tienen sus deportes, ya está.
Exacto, por la situación cultural o geográfica, y Canadá es uno de ellos, efectivamente.
Sí, señor.
Minguella, el president del Barça, un president del Futbol Club Barcelona, hauria de tenir un sou? Hauria de tenir un sou i un càrrec remunerat?
No, jo crec que no. Jo crec que el president fa de president, és escollit pels socis i té de fer de president. El que passa és que la situació actual i la manera de ser del Joan Laporta, que té l'experiència d'altres vegades, fa que el president, qualsevol dia, el veus corrent per la banda i centrant pilotes per anar a rematar, ja veuràs.
Crec que serà, de moment ja surt, però com a president executiu serà més claro, fàcil, i jo crec que ho veurem abans que acabi cobrant del Barça.
No, president executiu, està a les penyes de Navalmoral de la Sequer, està a la final de Algeciras del Balonmano, està aquí, està allà.
Podem pensar bé el que vulguis, però implicat
totalment,
està.
Totalment.
I engrescat està.
Totalment. El que passa és que després hi ha el dissabte, em sembla que és la votació del tema d'això de Spotify, que és una gran contracte pel Barça, i resulta que estem els compromissaris citats a votar i no sabem el que votem, no sabem quina
és. Ho hem dit ara, és una sin razón sotmetre a votació en una assemblea extraordinària un acord del que no coneixes els termes.
I aquí el presi, jo com a presi, jo com a soci antic, li demanaria al presi que expliqués tot el que pugui d'aquest contracte.
Ells s'acullen a la clàusula de confidencialitat.
Llavors jo pregunto, aquests ingressos, a dintre de la comptabilitat del Barça, a quin departament aniran?
M'estic apuntant la pregunta.
No, perquè un dia a l'assemblea, un soci pot dir, escolti, pot explicar quins ingressos ha hagut, en quins conceptes, en quines despeses i tal, i que hi ha un puesto que té de dir, ingressats tants diners tal per lloguer del nom de l'estadi, per la samarreta i tal, a on estan? Estaran a la comptabilitat del Barça, m'imagino.
No, te dirán que es confidencial, José.
Entonces no pido mi votación, hacer lo que queráis.
No, home, això és evident que esto tiene que salir en la memoria económica.
Claro,
pero
claro,
después
claro.
Hay que saber leer los números y, bueno, que cada uno lo lea o lo entienda como pueda, ¿no?
Pero Albert, dime, no tiene sentido.
No tiene ningún sentido.
Yo le doy la razón a José, claro. Es que no tiene sentido.
No tiene ningún sentido porque hay poca transparencia. A pesar de lo del acuerdo de confidencialidad, pero entonces, ¿por qué sometes un tema a votación? Es que no se conocen los términos. Es que, ¿qué vas a votar? El acuerdo en sí solo.
Tú te imaginas que yo te digo, no, Albert, tú votame esto, pero no te voy a decir qué es.
Sí, ¿de qué es?
Claro. ¿Y qué te voto? ¿Qué te voto? No, tú vota y di que sí. Pero no te voy a decir qué es, porque es que tengo un contrato de confidencialidad.
Claro, yo lo he escrito hoy en El Mundo de la Madre. Yo, desde que se puede votar, y tengo su razón, he votado todo lo que he podido. He votado para las nacionales, las autonómicas, las de la alcaldía, las de no sé qué, las de la... Todo, porque entiendo que forma parte de las obligaciones que puede tener un ciudadano. Y del Barça todos. Hay que votar esto, hay que votar lo otro. Ahora, casi siempre, luego pues te pueden engañar y pueden decirte...
Pero eso es otra historia, pero
tú sabes lo que votas, y lo cumplen, no cumplen y todo esto y tal, pero sabes lo que votas, no, hay que votar esto y tal, oye, por favor, no lo voten, decidir lo que sí y ya está, ¿no? Y no pidáis.
Yo la pregunta que te hago es, tú votas una cosa, ¿vale? Y luego, ¿quién te dice a ti que cuando a ellos les interese te pueden dar una cantidad u otra?
Claro, si es que no sabes
qué
votas,
ha votado.
Claro.
Da igual, o sea, yo te puedo decir, no, son 100, no, son 300.
Claro.
Pero yo te puedo decir lo que me dé la gana, como no sabes lo que vas a votar, yo te puedo decir
vamos a confiar que una vez se conozca el resultado de la votación y sobre todo se acerque el 30 de junio,
entonces ya no hay confidencialidad.
El Barça como mínimo explique mejor, comunique mejor este acuerdo con esta marca.
Y después una cosa, el presi, cuando hubo unos problemas al principio para meterse con la gente de Bartomeu y tal, lo que habían hecho, hizo unas denuncias a la fiscalía, legales y todo esto, y él dijo, a la respuesta a una pregunta de uno de vosotros, de periodistas, dijo que el Barcelona va a pagar comisiones, pero que él las va a explicar, Bueno, un señor o una empresa, no sé lo que ha sido, que ha conseguido un contrato como este de 200 o 300 millones de euros, habrá hecho un gran trabajo y tiene derecho a una comisión. Bueno, claro. ¿Cuánto es eso? ¿Y quién lo cobra?
Tengo la duda de si dijo que lo va a hacer o que en todo caso, si lo hiciese, explicaría. Es decir, daría a conocer, hemos pagado esta comisión por el fichaje
de
este jugador.
Pero después. Claro, sí, ahora, explícale, ¿por qué no se lo explicas? A mí lo que me sorprende es que al socio, que tiene todos los derechos, y te lo ha dicho José María perfectamente, y estás en una asamblea para votar, no le digas lo que realmente vas a firmar y lo que vas a hacer. Es que no lo puedo entender.
Poli, las últimas tres asambleas con Laporta, que las llevó muy bien y tal, yo estuve presente, se hicieron con público, es decir, estando los socios allí. Esta lo hacen por internet, quiere decir, claro, la votación es tal, con lo cual ni se sabe quién va a
telemática
votar, ni que lo, y además no puedes decir nada, porque si estás en una asamblea, pues, a ver, pido la palabra, tal, tal, y alguien tiene que contestar. En cambio, aquí no hay preguntas, no hay respuestas.
Ahora que ya te puedes reunir con todas las garantías de todo.
Exacto, ahora no. Cuando no se podía, hacíamos...
les criticáis todo. Cuando decimos que no traen la tecnología, no, porque no las traen. Cuando las traen...
No, pero escucha, mira, es que no me dirás que no es cachoteo. A mí me resulta...
Poli,
o sea, hace unos meses que no...
Poli. Con el 0-4...
Sí, se ha arreglado todo.
Está todo arreglado.
Fíjate, y nadie fíjate dice cómo nada. Te ha sacado ya para cerrar Minguella el 0-4.
Lo digo para los culés. El 0-4, no hablo ahora de los...
No, pero yo estoy de acuerdo con José.
No,
sí.
Con el 0-4 todo es positivo. Ya está, no pasa nada.
Minguella, esto es muy antiguo.
El Deco, el jugador del Barça...
Lo leí el otro día.
Contratado ahora y tal... Ahora hace de agente y lleva jugadores al Barça. Es decir, que tú vas a una tienda, vas a comprar y tú estás en el que vende y el que compra.
Bueno, presumiblemente un jugador que puede llegar al Barça. Veremos.
Bueno, no, si pasa.
De momento no tenemos constancia que sea así. Pero otra cosa que sí que parece bastante rara. Bueno, lo voy a dejar aquí.
Hoy viene sembrado.
Minguella, ¿has anat a jugar a golf avui?
Sí, hombre, claro. Va a desconectar tú, porque si no, no.
Setmana, Molt bé. Josep Maria Minguella, Poli Rincón, és un placer compartir estos minutos de ràdio amb vosotros.
Como siempre. Un abrazo muy fuerte, queridos amigos.
Un abrazo. Adiós.
Mucho. Adiós.
Josep Maria Minguella, Poli Rincón. Més coses, Esports Cope.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
20 minuts i arribem al final del programa, és a dir, a les 4 de la tarda. Tenim moltes coses, Un segon temps d'opinió per parlar de l'Espanyol. Quique Iglesias, com estàs? Bona tarda.
Albert Díez, bona tarda.
Un Espanyol que, recordem, serà l'encarregat de tancar jornada, la número 30, a primera, doncs d'aquí 7 dies. 9 de la nit, Reial Societat Espanyol. Per cert, RDT, avui torna l'equip a entrenar aquesta tarda, no?
17:30.
Amb RDT?
Ciutat Esportiva de Nijar, que amb RDT... a la disciplina del club, és a dir, va tornar dijous de Madrid amb la selecció, ha tingut un parell de dies de festa com tothom, i avui a la feina. Què li passa a l'espatlla dreta? No sabem, perquè no hi ha comunicat mèdic. A mi m'expliquen que és dubte per dilluns. A mi em fa l'efecte que no arriscaran, i si es va perdre de manera tan clara dos partits de la selecció espanyola, a mi em fa l'efecte que dissimularan una mica i que no forçaran a Raúl de Tomàs perquè estigui contra la Real Societat. En principi ho hem de veure a partir d'avui.
Vinga, saludem el Xavi Salvatella. Xavi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Gràcies per acompanyar-nos amb el Quique i el Xavi. Pentinem l'actualitat de l'Espanyol, que, clar, ara parlàvem amb Xavi d'aquest desplaçament, que és el proper partit que té el conjunt blanquiblau, Real Societat, però crec que després toca Atlètic de Madrid fora i Real Madrid fora, si no m'equivoco, no?
Sí, un calendari complicat. Jo crec que l'equip ha fet bé de fer una mica més de coixí del que ens pensàvem a aquestes alçades. Fa un mes i mig, com vam agafar aquella mala ratxa, tots els pericos estaven patint que aquesta temporada, si no llarga, com a mínim no curta, des del punt de vista de l'objectiu primer, que era la permanència. Però l'equip ha fet una recuperació aquestes últimes setmanes amb l'última victòria, i bé, tenim cert coixí per afrontar aquest calendari que ve ara prou difícil.
Afortunadament, a casa, els partits són molt, molt senzills, perquè és contra rivals que no se juguen pràcticament res.
Celta, sí.
València,
Rayo
i Rayo Vallecano.
Sí. A veure aquest calendari, però és cert que aquest coixí de punts és important quan aquella dinàmica negativa feia preveure el pitjor. Inclús jo crec que es va posar aquell interrogant sobre la figura de Vicente Moreno. Mira una mica més cap endavant, perquè venim en els últims dies, Quique, de parlar de dos jugadors que poden acabar jugant a l'Espanyol, amb gairebé tota probabilitat, Brian Olivan, i acord, i Joselu. Però és curiós que també es parla, Xavi, de la situació de Rufete, el director esportiu de l'Espanyol, i del que pot arribar, que és Ramon Planes. S'entén això? Que es pugui treballar? Llavors, què passa? Que la situació de Rufete és més clara del que pensàvem? Que Ramon Planes ha donat el vistiplau des de fora? Què penses o què saps?
aquí teniu molta sort a Can Cope, perquè teniu un dels periodistes que en sap més de la informació de l'Espanyol, que és el Quique, i segurament té una millor opinió que jo. Però el que veig des de fora, que estic apartat realment una mica de l'actualitat i de la coneixença periodística del dia a dia, jo crec que és una de les decisions importants. No hi ha cap club a la història del futbol que hagi plantejat bé la següent temporada si té certs dubtes sobre la seva pròpia estructura. I, afegeixo, propietat a les acaballes d'un curs esportiu. I pot ser la situació de l'Espanyol en aquests últims mesos de la present temporada. A mi això, com ja com a mer aficionat, em preocupa, ho he de reconèixer, tinc un punt de preocupació. No s'acostuma a planificar bé si hi ha certs dubtes sobre les persones que han de prendre les grans decisions. Això és el propi entrenador, si es queda o no es queda, tota la parcel·la de la direcció esportiva encapçalada pel director esportiu actual, que és Rufete, i per descomptat sobre la pròpia dirigència, la pròpia propietat i per tant, la gestió més important que és en aquest cas Traster Group i Chen Yanseng. No? Hi ha un conjunt d'incògnites que s'haurien d'anar desvetllant l'abans possible si és que hi ha d'haver-hi canvis. Si no hi ha d'haver-hi canvis, si hi ha d'haver-hi certa continuïtat, jugarem una mica encara, doncs, evidentment, amb aquests rumors, perquè aquests rumors ja s'han instal·lat en l'entorn de l'Espanyol i, per tant, hi seran poc o molt fins que hi hagi una ratificació de que passa una cosa o altra. Però si hi hagués d'haver-hi continuïtat, insisteixo, començant per el director esportiu i el propi entrenador, jo crec que s'hauria de fer oficial i s'hauria de certificar l'abans possible per poder tots plegats planificar en condicions.
La meva sensació / opinió / informació és que el club no es ven, que no hi haurà canvi de propietat, i atenció perquè Rufete té més poder del que sembla, té més arribada a Mr. Chen del que sembla, i si la temporada acaba més o menys bé, amb els èxits de l'Espanyol B, per exemple, que és líder al seu grup de segona per pujar a Primera Federació, i amb els èxits del femení, que és tornar a la Lliga Iberdrola, atenció que Ramon Planés pot buscar una altra destí.
Clar, és que si apliquem la lògica, que és una mica la línia del Quique, l'Espanyol pot pensar, però per què hem de comunicar res si no canviarem absolutament res? D'inici aquests dos noms t'agraden? Això ja és una qüestió de gustos, Xavi? Però Brian Olivan, lateral esquerre, que es pot entendre més també amb Didac i amb Pedrosa. José Lu, t'agraden aquests dos noms?
Jo crec que són jugadors de classe mitja per un Espanyol de la temporada vinent. Per tant, al final sempre veus si una plantilla millora en relació a la temporada anterior quan la classe mitja pot ser una vistada ràpida i veure si com a mínim s'ha mantingut en un cert nivell o ha augmentat aquesta competència d'aquesta classe mitja i sobretot com queda la situació dels puntals de l'equip. Vull dir, nosaltres podem fitxar bons jugadors, em semblen tots dos bons jugadors, José Lu i Olivan em semblen bons jugadors, futbolistes que poden sumar, que poden... Però, clar, si un espanyol que potencialment es pot quedar sense RDT, no crec que José Lu hagi de ser la referència com a mínim única al davant, o sigui, o ser el referent, o buscar que sigui el referent que és avui RDT. Històricament, l'Espanyol sempre ha fet bons relleus de les estrelles que, malauradament, per les estratos econòmiques ens hem hagut de vendre puntualment o regularment, no? I en concret en la posició del davanter centre. No voldria que, i entenc que no és així, entenc que José Lu ve a cobrir, doncs, potser una no continuïtat de Guimatà o de Loren, però jo no el veig, per exemple, un jugador que pugui ser la referència que és avui indiscutible, és el jugador més decisiu amb molta diferència, com és RDT, no? Per tant, et contestaria Albert dient, sí, a mi em semblen bons jugadors, però depèn perquè els hem portat o perquè els pitgem. Si és per construir més classe mitja, em sembla una decisió sensacional. Sí. Si és per ser puntal sense substitució d'altres, potser anirem més coixos amb aquests.
M'he quedat amb aquesta frase, que m'agrada molt, la definició classe mitjana. Per acabar, necessito un sí o un no. RDT la temporada vinent estarà a l'Espanyol, Quique?
No.
Xavi?
Jo crec que sí, si el mercat ens deixa. Si no, no. Si ven una oferta irrefusable, la propietat, sigui quina sigui, vendrà, perquè és el món del futbol i el negoci funciona així.
Doncs explicat queda. Xavi Salvatella, gràcies per passar-te en aquesta jornada de dilluns per Esports Cope. Cuida't molt.
Un plaer sempre, amics. Una abraçada.
Una abraçada al Xavi Salvatella. Iglesias, alguna cosa més pendents d'aquesta tarda de l'entrenament?
Sí, i que després t'explico cosetes de la Volta a Catalunya.
Sí, no te'n vagis, és veritat. Que sí. Gràcies per dir-ho, que si no jo m'oblido que tinc moltes coses al cap. Mira que és gran el meu cap i tinc moltes coses. Vinga, seguim.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:47, un dia gravarem en vídeo. Emetrem, per què no emetre? Veritat, Ortiz, per què no emetre? No, fixa't si m'oblido coses. Sílvia Ortiz a la coordinació i producció, Marc Pairès al control tècnic. Si demà el faig, serà millor. A veure, José Luis Gil, hem de parlar del Girona. No hi ha hagut Lliga Primera, sí a Segona. Jornada 33. Atenció, el Girona encadena 4 victòries seguides i ja és quart a la classificació.
Sí, a 7 punts de l'Almeria i 11 de l'Eibar. Aquesta és la mala notícia, de cara a somiar amb un ascens directe, però amb 7 punts sobre la 7a plaça. Almeria 0, Girona 1. S'avançava el Girona, gol de Borja García en el minut 13 després de l'assistència de Samu Saiz, però al minut 85 van començar a passar coses rares. Falta de l'Eix a la frontal sobre Pià. L'àrbitre la xiula fora, però González Esteban, del VAR, crida a Segués Ozcoz, va al monitor i penal. Xuta de la Hoz, atura Juan Carlos i el VAR torna a venir cap aquí, nano. Diu que s'ha de tornar a repetir la pena màxima perquè hi ha invasió d'àrea. És veritat que hi ha invasió d'àrea, però el primer que entra a l'àrea és un jugador de l'Almeria. En tot cas, xuta Juan Villar i, justícia divina o no, la pilota se'n va fora. Un final de partit autènticament accidentat que va descentrar els futbolistes del Girona. Borja García va ser expulsat i el president del Figeli veia mans negres, possibilitat de mans negres en les últimes actuacions del VAR en els partits del Girona.
És incomprensible una mica el que està passant. Fa 15 dies a Les Palmes, un penal que era dins, és a fora. L'altre dia crec que el penal que ens han fet més clar durant tota la temporada i que ens faran en molts anys, el VAR ni el revisa. Vull dir, sembla que busquen la càmera, busquen l'acció en que puguin veure que és dins l'àrea. Per tant, jo crec que tot això és una mica una disbauxa i no beneficia res al futbol, no? I sembla que el Girona ha de jugar contra molts més elements que els rivals que tenim en el camp.
Atenció, perquè de cara al proper partit de Lliga contra el Màlaga no hi serà Borja García expulsat, ni tampoc Tarrats, Santi Bueno i Aleix García, que van veure la cinquena groga.
Aquest partit de la jornada 34 és divendres vinent. Girona-Màlaga a partir de les 9 de la nit. Què destaquem de la jornada a la Primera Federació?
La número 29, doncs que l'Andorra es consolida la part alta, 1-0 davant del Castellón, 54 punts, segona plaça pels de Eder Sarabia, que comença a estar tip que li parlin d'arbitratges a favor i de pressupostos i ben a favor amb el tema de Piqué.
Y muchas veces cuando ganamos o estamos arriba es que el presupuesto, es que Piqué, es que ahora voy el fuera de juego. Creo que hay que ser un poco más rigurosos. No somos el equipo ni por mucho más beneficiado por los árbitros, pero ni por mucho, te diría que de los más perjudicados. Y luego eso, pues no son los presupuestos, porque el Castellón también tiene un presupuesto del copón, hay equipos que se han gastado no sé cuántos mil euros en el mercado de invierno, así que, por favor.
Nàstic 3, Sant Luqueño 3, Cornellà 2, Costa Brava 0, surt del descens al Cornellà, Sant Fernando Isleño 0, Sabadell 1, i 4 mesos després, Betis B1, Barça B2, segona victòria consecutiva del filial de Sergi Barjoan, que demana una mica de calma.
S'ha de reforçar els nanos ara amb més de 2 victòries i calmar-nos a tots i mirar les coses amb més cautela, amb més tranquil·litat i mirar doncs, realment que hi ha moments en els que això pot succeir i buscar solucions per aquest tipus de partits.
Per cert, que fa uns minuts el Sabadell ha informat que el grup d'Esteve Calzada fa una aportació de 500.000 euros per ajudar a cobrir el pressupost de la temporada 21-22.
Explicat queda. Gil, fins ara, gràcies.
Fins ara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine.
Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I 53 de la tarda, àmbit poliesportiu. Parlem de tot allò que no és futbol fins que siguin les 4. Àries, Juan Àries, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
A veure, ahir vam tenir derbi a Badalona amb rècord 12.166 aficionats. Ara ens expliques els detalls, però va guanyar la penya. El Barça, punt de preocupació. El Barça, la caiguda, l'última jornada de Brandon Davis, amb problemes d'inici a l'espatlla. Què sabem?
Sí, bueno, en la última jugada sufrió una lesión en el brazo derecho que podría apartarle de las canchas algún tiempo. No parece grave. Estamos a la espera del comunicado del club azulgrana para saber si definitivamente se perderá o no algún partido. El siguiente encuentro es el viernes en Euroliga, Olympiacos Barça, y el martes día 14 de la semana que viene en Liga Española contra Unicaja. El técnico Šarūnas Jasikevičius, después del partido, cree que probablemente Davis se perderá algún encuentro.
Lo de Brandon hay que ver, claramente ha tenido problemas en este hombro y ahora mismo pues parece la cosa que va a perder tiempo, pero bueno, así es la vida.
Respecto al partido, el Juventud fue por delante del marcador durante todo el encuentro y supo contener la reacción final del Barça para imponerse 96-87. Destacaron el base Feliz y los pivots Birgander y Tomic. La Peña es cuarta, empatada con Manresa y con una victoria de ventaja respecto al Valencia, pero el equipo levantino tiene un partido menos. El técnico de la Peña, Carles Durán, pletórico con la victoria que deja la Peña cuarta, como digo, empatada con Manresa.
Con todos los problemas que teníamos, más equipo que nunca, ¿no? Pero sobre todo creo que hemos estado al nivel que el Barça te exige. 12.000 espectadores, el derbi, el mejor equipo de Europa y nuestro rival directo, ¿no? Un Barça-Peña siempre es de la máxima, pero hoy hemos mostrado ese carácter que creo que tiene este equipo y este grupo en especial.
Más allá de lo deportivo, el Olímpico registró la mayor entrada en 10 años con 12.166 espectadores, que además supone también la mayor en un partido de la Liga CB durante esta temporada.
Gràcies, Àries. Primer de la Lliga Endesa al Barça, tercer Baxi Manresa, quart el Joventut de Badalona. Un espectacle als conjunts catalans a la Lliga CB. Més coses en vol. Hem de parlar, Silvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
D'una final catalana, de la Copa del Rei, que va estar molt igualada, va plantar cara al Granollers, al totpoderós Barça, però atenció, tercer títol de la temporada pel Barça d'Antonio Carlos Ortega.
I novena Copa del Rei consecutiva, pels blaugranes. 30-26 marcador final en aquesta final disputada a Antequera, però el Granollers va posar contra les cordes al Barça. El descans guanyava per 4 gols, 11-15. El Barça va reaccionar a la segona part gràcies a un millor fons d'armari i també a l'actuació de Gonzalo Pérez de Vargas. Tercer títol, com deies, del nou Barça d'Antonio Carlos Ortega després de les Supercopes d'Espanya i Catalunya.
Era un títol que tothom pensava que hem de guanyar i s'ha demostrat que l'altre rival, l'altre equip juguen molt bé. Ha sigut un primer temps molt, molt, molt complicat, però l'equip ha sacat la tirat de casta el segon temps i estic molt content per aquest triomf. No?
El Francesc Enguessant, amb 8 gols, es va endur l'MVP de la final. El Granollers, molt disgust, perquè van estar molt a prop, segurament la vegada que més a prop han estat, però finalment s'emporten la de plata.
Doncs felicitats pel Barça, per Antonio Carlos Ortega i el seu equip per aquesta Copa del Rei. Felicitats també per la temporada que està fent el Granollers, el conjunt vallesà, lluitant per aquesta segona posició i a les portes de tornar a Europa. Ciclisme ara! Et recupero, Quique Iglesias, per recordar com ha acabat els trets més destacats del que ha estat una, jo crec, espectacular per la participació. Va arrencar amb Bensur, recordo, la Volta a Catalunya de ciclisme.
Ahir va acabar la Volta edició 101, amb la feliç notícia 1, de que Sonny Colbrelli ja és a Itàlia recuperant-se, feliçment, de la darrera etapa, que la va guanyar a l'italià de l'equip Quick-Step, Andrea Baggioli, i d'un cap de setmana espectacular que ha coronat Sergio Higuita, colombià de l'equip Bora, com el cinquè colombià en guanyar la Volta a Catalunya en un mano a mano espectacular amb el guanyador de la medalla d'or olímpica, Richard Carapaz. Així que Sergio Higuita, guanyador de l'edició 101 de la Volta de Catalunya, que tornarà l'any que ve amb més força.
Gràcies, Quique, que vagi bé.
el Superstore.
Oh, wow. Now this is a story.
Hombre,
és el tema del dia.
Clar, jo dic hombre, que seria home, però és que aquesta sintonia és de la meva joventut. Aquesta
de la
música
meva.
És d'una de... Quan es feien poques sèries... Ara
Fresh Prince of Bel-Air, eh?
Exacte.
Com Will Smith, el gran James Avery, ja que el cel sigui, Tio Phil, en el paper de Tio Phil.
Oh, això els hi has d'explicar als més joves.
Sí, sí, sí. Bueno, en tot cas, tothom està parlant d'aquesta plantofada de Will Smith, el presentador de la cerimònia dels Oscars. De fet, Arantxa Rodríguez acaba de pujar una enquesta. Us sembla muntatge o us sembla real? Que cadascú digui la seva. Però,
a tu què et sembla, Gil?
Cada vegada estic més convençut que hi ha molt de muntatge.
De muntatge, coneixent sobretot a Will Smith, no?
No, i coneixent que si a mi em clava una plantofada...
T'hi tornes. Ja, però,
és que ha sonat,
És que ha sonat molt, eh?
Bueno, sí, sí, ha sonat. Ja ho
la cara
ja
s'ha mogut de dreta a esquerra, eh?
Escolta, tu, Segovia.
Sí.
Media Marathon.
Oh.
Sol.
Sí.
Acueducto.
Sí.
Participantes en la línia de salida.
Cochinillo, sí.
Cochinillo. I arriba la policia i... Vine cap aquí, Tito. Agafa el cronometrador de la prova i el porta cap a comissaria per una verificació domiciliària.
Anda.
Estupor en la línia de salida. Ai, que no corremos, ai, que no corremos. Després d'uns minuts es va aclarir el malentès i es va poder fer la prova, on jo no sé si aquesta maniobra de la policia tenia a veure que hi havia força unitats de l'exèrcit participant en aquesta mitja marató de Segovia.
Hem ficat tot això a la Thermomix i ens ha sortit. Última hora, Gil.
Va, última hora. Recordem que el Comitè Olímpic Espanyol ha comunicat a Moncloa, Catalunya i Aragón el acuerdo técnico para la candidatura de los Juegos de Invierno 2030, acuerdo para la renovación de Edgar por el Betis hasta 2026, 18 d'abril, data tope perquè coneguem el nou propietari del Chelsea.
Gràcies, Gil. Recordo l'enquesta Barça. Us semblaria bé que el president del Barça tingués un sou, sí o no? Guanya el no amb el 56% dels vots i preguntem pel filial i el femení de l'Espanyol, que són líders de la seva lliga. Qui pujarà? L'Espanyol B, l'Espanyol femení, els dos, cap dels dos? Els dos, opció majoritària, 55% dels vots.